Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a dos professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. Es tracta de l'Àlex Jordana i de l'Anna Tost, metge i referent emocional del nostre equip. Amb ells parlarem d'un símptoma que segur que tothom ha patit algun cop. Es tracta del dolor. De vegades patir-ho no es pot evitar, però potser podem fer alguna cosa per a que sigui més suportable.
Bé, com hem dit a la introducció, avui parlarem d'un símptoma que és força habitual i que relacionem amb moltes coses que ens poden passar a la vida. Es tracta del dolor. I per fer-ho, avui tenim a l'Àlex Jordana, ell és metge de Medicina de Família al nostre equip d'atenció primària i voldríem parlar d'aquest tema amb ell. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia, com anem?
Si et sembla, per començar, ens agradaria que definissis una mica a què ens referim quan parlem de dolor.
Mira, el dolor jo el definiria com una sensació que elabora el cervell en resposta a un estímul. Un estímul que pot ser intern o extern. I el dolor pot ser d'una causa física o d'una causa emocional. Per exemple, si et cremes, és una resposta d'un estímul extern. Si tens una apendicitis, tindràs un dolor per una causa d'un estímul intern. I si tens un dol, tindràs un dolor per una causa que no és física, que és emocional o psíquica.
Uh-huh. Per tant, el dolor té diferents vessants, per exemple, no?
Això mateix.
No ens hem de cenyir amb una sola, sinó que hi ha, com ara anirem definint, tot un seguit de causants, no?, o d'efectes, no?, que poden derivar precisament amb aquest símptoma que és el dolor. No?
Sí, diríem que el dolor, el problema que tenim per entendre'l és que sovint ens pensem que està localitzat allà on ens fa mal, però el dolor realment és una sensació que elabora el cervell en resposta a una agressió, un estímul, una informació que ens arriba provinent del lloc que tenim afectat. Vull dir, és més complex que això.
Per tant, una mica seria el cervell el que diu tens dolor.
Exacte. Una mica no, completament. Per això són tan diferents els dolors i per això sovint els metges ens trobem amb gent que li han passat, que ha tingut unes agressions, un dany físic molt important i que nota un dolor que sorprenentment ens sembla que és menor, que és poc, i al contrari, ens trobem gent que ha tingut un petit accident o una agressió física molt lleu que té un dolor que sovint no entenem per què és tan gros. No?
Uh-huh. Cada persona ho viu de manera diferent, segurament, també.
Exacte, totalment.
I tenir dolor, nosaltres segurament la paraula dolor se situa en general en una part negativa, però potser a vegades és positiu que tinguem dolor, no? Perquè reaccionem de certes maneres, perquè potser si no tinguéssim dolor, depèn de quines coses ens passen, potser no faríem el que tinguem que fer, no?
Home, hem de partir de la base que les coses existeixen per alguna raó, no? I llavors el dolor no és una excepció. Llavors, clar, realment hi ha gent que no té dolor i tenen un problema. Per exemple, els diabètics, la gent que té diabetis, quan la diabetis evoluciona, perden la sensibilitat, o sigui, la informació de que els hi pot arribar un possible dany, o sigui, el dolor de les plantes dels peus. Llavors, sovint, abans era més freqüent, ara ja no, perquè si està, això es coneix i si està més a sobre, i tu com a enfermer ho saps, sovint això acabava amb amputacions de dits, inclús de peus, per culpa de que feien com a llagues, s'infectaven, i com que no tenien dolor, no? Algú diria, mira, que bé, no tenien dolor, doncs en aquest cas era... Això era el problema, no tenien dolor i això s'infectava i acabaven doncs, perdent membres.
Per tant, de fet, el dolor és una informació que rebem i que moltes vegades ens posa en alerta, no? I per tant, a partir d'aquí podem actuar. Jo, tu l'altre dia posaves l'exemple al taller grupal que s'està fent aquí al nostre equip d'atenció primària i deies, per exemple, quan un es crema, de seguida en retira la mà perquè no té un dolor. Si això no hi fos, evidentment no retirarien la mà i el dolor i l'afectació d'aquesta cremada seria molt més important.
Exacte. El problema és que, clar, és un sistema que existeix per la nostra protecció i té molt sentit en els dolors aguts, no? Una cremada, un accident així agut. El problema és que quan hi ha una cosa que està cronificada, o sigui, una cosa que està persistentment danyada, el dolor també ens pot limitar, perquè ens limita el moviment, ens limita l'actitud, i això és el gran problema que tenim, que és el dolor crònic avui dia.
Per tant, el dolor agut podríem dir que, en certa manera, és bo, perquè ens avisa, i el dolor crònic ja seria una cosa que és més preocupant i afecta molt més a la qualitat de vida de la persona i que, per tant, s'han de buscar les eines i les maneres perquè sigui afecti el menys possible a la vida de la persona.
Exacte, sí, podríem dir que el dolor crònic l'hem d'entendre millor i l'hem de saber gestionar millor que el dolor agut, d'alguna forma.
Parlem una mica dels tipus de dolor, perquè dolor, com hem dit, hi ha l'agut i el crònic, aquests ja els hem parlat una mica, però segurament n'hi ha de diferents tipus i potser fins i tot se barregen una mica, no? No són només d'una manera o d'una altra, no? Així, grans trets, quins tipus de dolor tindria?
Sí, mira, això de les classificacions és més que res les utilitzem els metges per entendre-nos entre nosaltres, no? Perquè tu tens un dolor i és el teu dolor, però els metges els classifiquem en diferents tipus, com, per exemple, un dolor mecànic, que seria un dolor que tu, quan estàs en repòs, quan estàs, per exemple, al nit dormint, no et fa mal, t'aixeques, comences a bellugar i amb el moviment tens el dolor, que seria, per exemple, una persona que tingués una artrosi de genoll, seria un dolor mecànic. També tenim un dolor neuropàtic, que vol dir un dolor per afectació d'un nervi. Aquest tipus de dolor, a diferència del mecànic, molt sovint és persistent. O sigui, la persona, encara que estigui en repòs, encara que no mogui, té el dolor constantment. Que seria el dolor, per exemple, per el que es coneix com una hèrnia discal, que és com un pinçament de la...
Una ciàtica, no?
Una ciàtica, exacte. També tenim dolor d'origen tumoral, que són aquests dolors de la gent que té càncer, que té dolor doncs, per compressió dels teixits o perquè falta rec sanguini a determinades zones per diferents causes. Com he dit abans, també tenim el dolor que es diu psicogen, vol dir que no és físic, és un dolor emocional, diríem, per exemple, un dol. No? Doncs tenim diversos tipus, però en el fons, clar, un dolor pot ser la barreja de tot això, perquè si tu tens, per exemple, el que es diu una hèrnia discal i tens una lumbàlgia, un dolor lumbar preocupat d'això, serà mecànic, perquè quan t'aixequis i comencis a bellugar de la contractura que tens muscular pel dolor, te farà mal. També serà un neuropàtic, que diem, perquè el nervi també estarà afectat. Vull dir que molt sovint aquestes classificacions, com he dit abans, ens serveixen per funcionar els metges, però sovint no acaben de ser del tot reals, perquè la persona té el dolor i ho té tot barrejat.
Com sol dir jo a la gent, quan a algú li passa una cosa, només sap qui ho té, no?
Exacte.
I en aquest cas no hi ha res més subjectiu, no? que el dolor que està passant una persona, no? Perquè com has dit abans, doncs, moltes vegades el dolor des de fora es veu d'una manera, però qui ho està passant sovint ho viu d'una altra manera molt diferent. I la persona, doncs, per cada persona, doncs, segurament hi ha una sensibilitat del dolor potser diferent.
Sí, exacte. Jo diria que l'error que fem inclús a vegades els metges és jutjar o avaluar des de fora el dolor d'una altra persona, perquè clar, per nosaltres podem pensar, no, com pot ser que li faci tan mal si això no hauria de fer tan mal, però clar, ens n'oblidem de que l'elabora el cervell, i llavors aquest cervell elabora el dolor en funció d'altres coses, no només el dany físic, sinó la situació del dolor. Per exemple, és diferent que tinguis un traumatisme, un esguins de turmell, per exemple, que estiguis fent una activitat que t'agrada o que estiguis en un entorn relaxat i et passi això en aquestes circumstàncies, que estiguis en un moment que estàs molt estressat, que la teva vida tinguis molts problemes, doncs aquest dolor realment serà diferent en funció del que t'estigui passant.
Mm-hmm. I ara, si et sembla, abordem de quina manera tractaríem aquest dolor. Segurament hi ha diferents vessants per tractar dolor. Hi ha la farmacològica, pròpiament, que és el que tots m'ho sona, que és el paracetamol, els antiinflamatoris, etc etc. Però també hi ha segurament altres tècniques que poden donar suport a calmar el dolor. I me refereixo, doncs, per exemple, a quan un està molt estressat, doncs, potser rebaixar l'estrès doncs, possiblement ens ajudarà a que aquest dolor sigui més fàcil de passar. Explica'ns una mica
sí. Què
podem fer perquè aquest dolor, tant a nivell farmacològic com a nivell no tan farmacològic, pugui a mi em va una mica, o mira, puguem conviure amb ell de millor manera.
Mira, el problema del dolor és la limitació que ens fa de la nostra vida diària. Jo diria que podem avaluar la importància del dolor en funció de lo que ens limita de la nostra vida. La clau del tractament del dolor seria intentar que te modifiqui el menys possible la teva vida diària o el que tu t'agradaria que fos la teva vida diària. Llavors, tot el que ens ajudi en aquesta direcció, benvingut sigui. Sovint, com he dit abans, com que el dolor és una sensació que elabora el cervell, tot el que ens relaxi, generalment, ens ajudarà amb el dolor. O sigui, el mateix dolor, quan la persona està relaxada, està tranquil·la, és diferent que quan la persona està estressada. Llavors, qualsevol tècnica que ens ajudi, sigui manual, massatge...
I ara vaig explicar una cosa que és una cosa que particularment el fer. Quan estàs traient sang, doncs vas parlant amb la persona, li vas dient quatre coses i diu, ja està, ja has punxat. I segurament ja ho has fet. I és perquè la persona estava distreta parlant d'altres coses o comentant altres coses i el petit dolor que li ha pogut donar la punxada doncs ni se l'ha notat, no? I segurament si algú està mirant contínuament i està anant a veure si em punxen o no el punxen, segurament ho notarà més, no?
Sí, totalment. Inclús la gent quan es distreu, la gent que té dolor crònic ho sap. Hi ha moments que sembla que està distreta fent alguna cosa que li agrada molt o mirant la televisió un programa que li agrada o el que sigui, i durant aquella estona després, si mira enrere i diu, doncs mira, aquesta estona no m'ha fet tan mal, he tingut menys dolor. I per què és això? Doncs perquè el cervell està en un altre estat. Llavors, la clau és que contra més intentes lluitar contra alguna cosa, fixat, combatre-ho, més ho estàs potenciant, que és el que m'estàs explicant tu abans. O sigui que la clau potser seria és intentar, que és el més difícil, és no alimentar aquest dolor. Em refereixo a no pensar en no enviar-li tota l'atenció tota l'estona, que és que reconec que és molt fàcil parlar i és molt difícil de dir, perquè una persona té dolor, però clar, la clau seria el contrari que et fa el dolor, que és estar pendent d'ell tot el dia, o sigui així.
I a nivell de fàrmacs, de medicació que pugui intentar disminuir aquesta sensació de dolor, tenim el paracetamol, tenim també algun tipus de fàrmac que ajuden als dolors que tu has comentat, neuropàtics, no? Explica'ns una mica quins són els tractaments que hi ha farmacològics a nivell de dolor.
Tenim els fàrmacs que utilitzem de base, com si diguem, serien el paracetamol i l'ibuprofè, que serien els fàrmacs més utilitzats i més suaus, entre cometes, que tot i que ser suaus tenen els seus efectes secundaris. I llavors ja aniríem pujant a partir d'aquí en fàrmacs ja tipus de la família de l'ibuprofè, però més fort, tipus el diclofenac, tot aquest aspecte, després altres tipus nolotil, i llavors ja arribaríem als opiacis menors, que és el tramadol, el que la gent coneixia com la dolonta, i llavors ja aniríem escalant cap allà opiacis majors.
Morfines,
sí, etcètera. Sí, que seria la morfina. I llavors, tampoc ens anem d'oblidar que tenim els coanalgèsics. Què vol dir això? Com que precisament el dolor és una sensació que elabora el cervell, hi ha fàrmacs que s'utilitzen amb el tractament del dolor que no són pròpiament analgèsics, que seria, per exemple, determinats fàrmacs per l'ansietat o antidepressius, per l'estat d'ànim, que poden ajudar amb el dolor precisament pel que parlem, perquè el dolor és una sensació. Llavors, si tu anímicament et trobes millor, més animat, o no estàs tan trist, o el que sigui, doncs aquest dolor te molestarà menys.
I una altra cosa que a vegades pot passar és que arribi un moment que l'abús d'aquests medicaments pugui ocasionar efectes contraris, no?
Clar, pot ocasionar dolor, també. Clar, el problema és que els medicaments, hem de pensar el que fan els medicaments, els del dolor pròpiament, els que parlem primer, no? Els l'ibuprofè o l'anotil, tots aquests, el que fan és que el cervell, o sigui, fan que tu notis el dolor, però no estan eliminant realment la causa del dolor. És una informació que no està arribant
prou bé al cervell.
Llavors el cervell no la nota tant i no nota el dolor. Llavors, això no ho hem d'oblidar, perquè no estàs curant entre quantes el dolor, estàs fent que tu no notis el dolor. Llavors, clar, aquest és el problema, que són medicaments que, clar, els has d'anar prenent sempre, perquè no estan solucionant la causa, perquè la causa és més complexa.
Segurament són un tractament més pel dolor agut, podríem dir, no? Més que no pas pel dolor crònic, no?
Exacte.
Tot i que en determinats moments pot ajudar, sí. Això, no? Una cosa no treu l'altra. No?
I el que està clar és que contra menys medicament prenguis, més efecte farà. Perquè, clar, això ens passa als humans amb totes les substàncies. La gent que pren cafè ho sap. Si comença a prendre un cafè cada dia, constantment, al final, el dia que es vol estar més despertat, li faran falta dos cafès. I si continuem dos cafès cada dia, al final li faran falta tres. Què passa? Que quan una substància determinada entra al cos humà, el fetge, principalment, s'encarrega d'eliminar-la. Contra més repetidament li dones aquesta substància, aquesta funció el fetge la fa més ràpid i l'elimina més ràpid. Llavors, el problema que tenim és que hi ha gent que, clar, a la més mínima ja està tirant de la medicació, i llavors això és comprensible perquè el dolor és el dolor, però és un problema perquè aquesta medicació cada vegada haurà de ser més forta.
És la tolerància, és la tolerància, no? Que quan arribes a un punt de tolerància, com que allò no és suficient, has de prendre més, i cada vegada més hi arriba un punt en què no hi ha res que faci efecte.
Exacte, és això mateix, es diu així.
Bé, Àlex, com que també volem acabar de parlar precisament del tema emocional, del tracte emocional que li hem de donar al dolor, tenim que deixar-ho aquí, perquè el temps ens ha tirat a sobre. Hem fet una pinzellada, perquè només és una pinzellada, del que és el dolor i de quina manera se pot abordar, però segurament algú que ens hagi sentit doncs pot anar rumiant, no?, a veure quines coses el poden ajudar amb ell, perquè no, és ell mateix qui es coneix millor, per tal que aquest dolor sigui més suportable.
Sí, jo diria que l'important bàsicament és l'autoobservació. Quan tenim un dolor crònic és fixar-nos en nosaltres mateixos, perquè sovint, a vegades, ens donarem compte que empitjorarà per determinats motius, millorarà per uns altres, i llavors aquest procés de ser conscient i de fixar el que t'està passant et pot ajudar a gestionar el dolor.
Moltes gràcies, Àlex.
Vinga, vagi bé. When he told me so sincerely, why he must ask, then I just don't understand. Then there's a silence.
Bé, com hem dit, avui a l'introducció del programa tenim dos professionals de l'equip. Hem parlat amb l'Àlex i ara parlarem amb l'Anna Tost, i parlarem amb ella, entre altres coses, perquè des de fa pocs dies, unes setmanes, s'ha iniciat un grup, per exemple, per tractar el dolor crònic, no? I ja que estem abordant el tema aquest del dolor, doncs, voldríem parlar amb ella d'aquesta activitat grupal que s'està fent i una mica que ens faci 5 cèntims de què és i quins temes tracta.
Bueno, bon dia, Armand.
Bon dia.
Sí, com bé dius, des del CAP vam començar un grup dirigit a persones que pateixen aquest dolor crònic i el vam iniciar a principis d'any. Llavors, a dia d'avui ja estem per la meitat, ja portem 6 sessions, ja portem aquest mes i mig, i el grup va sorgir de la necessitat que alguns dels meus companys van detectar a consulta, no? És a dir, pacients que tenen dolor de fa molt de temps i que s'han provat diversos tractaments i la vivència encara segueix sent negativa. Llavors, l'objectiu d'aquest grup, doncs, està creat conjuntament amb la fisioterapeuta comunitària, la Irene Reinals, i amb la col·laboració també del doctor Jordana i la doctora Hernández, que és la metgessa rehabilitadora que ve aquí al CAP de Falset. I l'objectiu és aprendre a conviure amb el dolor perquè aquest sigui o tingui la mínima interferència possible en el nostre dia a dia. Vale?
No, com has dit, l'abordatge, per tant, no és únic, sinó que segurament és multidisciplinar, no? Hi ha diferents vessants del dolor i és una de les coses que esteu tractant precisament aquí aquesta activitat grupal que s'està fent. Quantes sessions més has de fer?
En total són 12 sessions. Per tant, ara mateix estem, doncs, com t'he comentat, a la meitat. Ja n'hem fet 6.
Molt bé. I evidentment, deveu fer una avaluació pre-inici del grup, no? I després, al final, fareu algun tipus de seguiment a les persones que...
Exacte. Al principi es passen uns tests, no? I es fa una valoració abans de començar el grup de com estan les persones, i després, quan l'acabem, es torna a fer una altra valoració. I la idea és que al cap de 6 mesos es torni a fer una altra valoració per veure que els resultats, al final, no? Puguin ser
més duradors, no? No, no, que siguin, no que siguin momentanis per aquella activitat que has fet.
Que al final, que normalment, no, quan acabem el grup, doncs sí que tothom, o en general, ha millorat. Però la idea no és fer just quan acabem, sinó que també amb el temps també segueixin estant millor.
Tots sabem que la psicologia, i abans ho parlàvem amb l'Àlex, és molt important en totes les coses de la nostra vida, no? En el dolor també, no? Segurament tindre un estat emocional més positiu segurament ens pot ajudar, no? a que aquest dolor sigui més suportable, més tolerable per al nostre dia a dia.
Sí, sí, sí. De fet, la psicologia sí que es troba en molts àmbits. En el cas del dolor, doncs, està demostrat, no? I segur, no?, que l'Àlex ja ho ha comentat, no?, que és un dels factors que incideixen en la vivència del dolor. I cada vegada més el factor psicològic és un component essencial quan parlem d'aquest dolor, no? I s'ha de tenir molt en compte. Llavors, una cosa que sí que sempre comento amb els meus pacients és intentar controlar aquest focus atencional. M'explico. Moltes vegades, no?, en el nostre dia a dia, quan alguna cosa ens fa mal, ja ens centrem en allò, no?, i tota la resta queda influenciada pel meu dolor. Doncs no puc netejar perquè em fa mal, no puc sortir a passejar perquè em fa mal, no? I sempre és un no puc, no puc, no puc. És a dir, no, em centro en totes aquelles coses que no puc fer o que el dolor en aquell moment, doncs, no em permet, no? Llavors, una de les primeres tècniques que recomanem sempre és intentar distreure'm, sí, per intentar treure aquest focus d'atenció del dolor i ficar-lo en un lloc on no estigui el dolor com a principal tema, no? Pues, per exemple, vale, potser avui no puc passejar una hora i mitja com faig cada dia, però potser sí que puc fer mitja hora, doncs bueno, no em centro en que no puc fer aquesta hora de més, que puc caminar mitja hora, doncs bueno, pues camino mitja hora. Mm-hmm. Vale?
Deixar el dolor una mica en segon pla, per dir-ho d'alguna manera, i centrar, i dissimular-lo una mica.
Sí, o sigui, al final...
O no deixar de fer perquè tinguis dolor.
Clar, i potser no, avui, com te comentava aquest exemple, doncs no puc caminar aquesta hora i mitja. Bueno, si jo em centro en que no puc caminar aquesta hora i mitja, segur que el dolor, no, el viuré més malament. En canvi, si em centro en, vale, potser no puc fer aquesta hora i mitja, però puc fer mitja hora, doncs bueno, camino mitja hora, no? I fer aquestes activitats també, a part, que són activitats agradables, que em fan sentir bé, també m'ajudaran a disminuir la percepció del dolor, que sigui més tolerable, com tu deies abans.
I potser el fet de poder haver guanyat una mica el dolor, no?, potser t'autoreafirma, no? I exacte, potser et dona una sensació de que sentir... un altre dia ho podré tornar a fer, no?
Exacte, i et fa sentir que el dolor no és el que controla la teva vida. No? Que el dolor està allà i que el dolor, evidentment, doncs, la pot condicionar, però que no la condiciona al 100%.
Uh-huh.
Vale?
Com tu has explicat una mica, doncs, una de les coses que es poden recomanar de les tècniques és aquestes d'intentar evitar el no puc, no? Intentar fer encara que un no pugui fins on arribi. Fins uh-huh. on arribi, no? Però segurament amb totes aquestes sessions que feu de l'activitat grupal ensenyeu altres tècniques, jo què sé, de relaxació o d'altre tipus per a que sigui més fàcil afrontar aquesta situació.
Sí, durant el grup s'expliquen, clar, com que és, com t'ho has dit bé abans, és multidisciplinar, no? Té com tres grans potes el grup, seria per una banda l'educació en ciència del dolor, que amb això doncs, no, també tenim l'ajuda del doctor Jordana, de la Irene i una mica jo, que seria una de les grans potes, no? L'altra seria la part de la intervenció més psicològica, que és on entrarien totes aquestes tècniques de relaxació, de respiració, de distracció, no? I l'altra seria la pota de la fisioteràpia, no? Amb els exercicis terapèutics, de gènere postural, que ens ensenya la
rehabilitació,
Irene,
pròpiament, que comentaves amb la doctora.
Exacte,
rehabilitadora,
també.
No? Mm-hmm. Una mica serien les tres parts, no?, que
sí,
ens poden ajudar. I en cada una d'aquestes parts, no?, aporteu una sèrie de tècniques, no?,
exacte,
que poden ajudar-nos. Però la idea és que sigui un global, no?
Exacte, és que el dolor és global. El dolor no és algo psicològic, no és algo físic, és tot el dolor, no? Llavors la idea era això, fer un grup on participin tots aquests professionals que estarien involucrats en el dolor. I en faltarien més, segur, però clar...
Doncs bé, Anna, més o menys ja hem comentat a grans trets una mica la teva tasca. sobretot donar importància a que, en aquest cas la situació emocional de la persona hi té un paper no important, importantíssim, com en tota la vida, segurament, i que una persona pot tenir dolor, però pot aprendre a conviure amb el dolor.
Sí, algo que jo també voldria remarcar és que l'objectiu, per exemple, del nostre grup, com he dit abans, és aprendre a conviure, no és eliminar el dolor. Llavors, és una cosa que això sí que des del primer dia diem, no? O sigui, al venir aquí, no, hem de tenir clar que no venim a eliminar el dolor, que l'Anna, no, amb tècniques de relaxació no farà que el teu dolor desapareixi, que la Irene amb tècniques o exercicis terapèutics no farà que el dolor desapareixi, no, el dolor estarà allà, evidentment, però podem fer que si el meu factor emocional està més estable o està millor, potser la vivència o potser la percepció d'aquest dolor és menor. Vale? Mm-hmm. Això sí que és veritat que és una cosa que la gent ha de tenir clar. Mm-hmm. No?
Bé, doncs, Anna, com hem dit, moltes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres i fins una altra.
Vale, moltes gràcies, Armand.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb la col·laboració del Manel i de la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el Fem Camí, que de ben segur que us portarà a algun racó ben interessant de les nostres contrades. Adeu-siau i fins aviat. When our love affair is over.